Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. La paraula participació ens remet a una idea de fer política en positiu. Dotar a la ciutadania de les eines necessàries per fer arribar als governants les seves inquietuds, propostes, queixes i suggeriments no només hauria de ser normal, sinó que hauria de ser imprescindible per practicar allò que diem un bon govern. És clar que fer participar aquests ciutadans en la presa de decisions que, al final, acabaran afectant les seves vides no hauria d'espantar ningú, i els pressupostos participatius són, o si més no, haurien de ser una de les eines que les administracions han de posar al servei dels administrats per a dotar-los d'un cert poder de decisió, per ajudar, encara que sigui parcialment, a empoderar-los, fent servir aquest mot posat ara tan de moda. Són els pressupostos participatius una bona eina de participació? Evidentment, sí que ho són. Però amb això ja n'hi ha prou? Evidentment, no. D'això, de pressupostos i de participació, parlarem tot seguit amb el Jordi Cartanyà, primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l'Ajuntament de Valls. Senyor Cartanyà, benvingut un cop més a Debat a Bat.
Hola, moltes gràcies.
Valls ja ha presentat la seva quarta edició de pressupostos participatius. La ciutadania un cop més té la possibilitat de decidir a quins projectes i actuacions es destinen els 250.000 euros de la partida assignada. Entre el 16 de setembre i el 13 d'octubre els vallencs i vallenques podran presentar les seves propostes per a que en una fase posterior i ja cap al desembre siguin votades pel conjunt de la ciutadania. Què són els pressupostos participatius? Quina metodologia es fa servir? Quin és el seu objectiu? Per respondre totes aquestes preguntes i moltes altres, avui ens acompanya el senyor Jordi Cartanyà, primer tinent d'alcalde de Valls i regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat. Avui, a Debat a Bat, parlem de pressupostos participatius.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
Comencem per la primera pregunta que es planteja l'Eva Salvat en aquesta introducció que ha fet. Què són uns pressupostos participatius?
Uns pressupostos participatius consisteix en posar a disposició de la ciutadania una part del pressupost municipal perquè la gent decideixi què fem amb aquests diners. És a dir, l'Ajuntament elabora un pressupost anualment que es nodreix del finançament d'altres administracions, dels impostos, i d'aquí va destinant partides a diverses parts, no? Dels 23 milions d'euros que té el pressupost municipal, hi ha una part de personal, una part de serveis, de l'escombraria, de l'enllumenat, hi ha una part que són les inversions. Les inversions són aquells projectes que l'Ajuntament decideix fer, no? Ara s'està fent el passeig dels Caputxins, se fa una pista al Fornàs, és a dir, al Museu Casteller, tot això són inversions que ha fet la ciutat, i per això anualment es venen a destinar entre 2 milions i 2 milions 300 mil euros. Aleshores, què fem? Posem a disposició de la ciutadania una part d'aquests diners perquè la ciutadania decideixi en què invertim aquests diners que l'Ajuntament té per fer obres i posar en marxa projectes a la ciutat.
Sempre inversions? Parlem sempre d'inversions?
Sí, sempre parlem d'inversions, perquè entenem que la despesa corrent, que són les despeses que es fan per projectes propis de l'Ajuntament o per serveis, estan molt acotats. Aquí influirien molt directament en el dia a dia del ciutadà. És a dir, nosaltres amb despesa corrent doncs hi ha el funcionament de la Biblioteca Popular, hi ha el funcionament de la neteja dels carrers, de l'enllumenat, dels serveis de joventut, dels serveis d'educació, dels serveis socials. Per tant, aquestes són unes partides que van destinades al funcionament diari, on nosaltres posem l'accent en les inversions, que és aquell apartat doncs, que permeten realitzar obres o projectes pel bé de la ciutat, no? No ho decidim només els polítics, que quan fem campanya electoral doncs portem una sèrie de coses, no? Ara fa 4 dies estàvem en campanya i parlàvem de la posada en marxa de gatxapes, que hi ha uns diners posats de pressupost, parlàvem de la seu de la policia local, parlàvem de tota una sèrie de coses que es nutriran d'inversió. Però una part la deixem a decisió del ciutadà. No decideix només cada 4 anys què es farà, sinó cada any decideix una part del pressupost.
L'any 2020 serà la quarta edició de pressupostos participatius. Quina valoració en fa d'aquestes altres tres edicions que s'han fet fins ara? Ha sigut bona la resposta de la ciutadania?
Jo considero que ha sigut bona, estic content, i com a responsables d'haver posat en marxa els pressupostos participatius, que va ser una proposta que vam portar en l'acord de govern passat, això ha facilitat posar en marxa aquest procediment. No? Són 4 anys i entenem que 4 anys enrere es començaven a fer pressupostos participatius a molts llocs, no? Perquè s'entenia que s'havia de disposar d'aquesta eina per a la ciutadania. Evidentment que ni els tècnics eren experts en la matèria, ni els polítics érem experts en la matèria, ni els ciutadans ho havien fet mai. Per tant, aquests 4 anys han sigut un aprenentatge, la ciutadania ha anat aprenent com participar, què proposar i com fer-ho. Els tècnics han après que hi ha decisions que les prenen els ciutadans i han de valorar aquestes decisions i posar-les en marxa. Per tant, aquí perden el control del que s'ha de fer. I els polítics han d'aprendre també de que no dominem tot el pressupost i acceptar que hi ha una part de decisions que pren la ciutadania, no? Llavors, això és un aprenentatge continu i crec que s'ha anat millorant des de la primera edició que vam fer fins a aquesta. També ho hem anat dotant econòmicament de més diners. Vam començar amb 75, vam passar a 140, 200, 250... Per tant, com vam dir en el seu inici, els pressupostos venen per quedar-se i és una realitat. I el que volem fer és que cada cop la ciutadania s'hi impliqui més, no? Per tant, els reptes de futur són augmentar la participació en les votacions, augmentar la participació en els fòrums de debat per decidir què posem a pressupostos participatius, i un repte que crec que anem aconseguint és anar sortint de la mirada particular, personal i de barri i pensar en ciutat. Perquè al fi i al cap els pressupostos decideixen coses que afecten a tots els ciutadans, i la prova és que a l'última edició els projectes guanyadors eren projectes que tenien impacte en tota la ciutat i anaven més enllà d'un barri, no? Fa 2 dies presentàvem el remolc de Protecció Civil. És una entitat que presenta un projecte de pressupostos i que té un impacte sobre tota la ciutat, no? Van guanyar els camins, adequar uns camins com a circuits de salut. Per tant, també posar parcs de salut en 4 punts de la ciutat, per tant, agafava molt d'àmbit de ciutat. El carril bici també és un espai que utilitza tota la ciutadania. Adequar un pas elevat amb una rotonda que hi ha problemàtica de trànsit i que l'utilitzen, doncs, a la zona de Crisalis, la gent que va a treballar o la gent que va a l'oci nocturn. Per tant, era una mesura de seguretat que redundava en tota la ciutat, no? I aquests van ser els més valorats. Per tant, entenem que la ciutadania va veient que els projectes que transcendeixen més enllà i que impacten en tota la ciutat són els que tenen més acceptació. Per tant, demanem l'esforç aquest en els fòrums de debat que farem aquests dies, que la gent vagi amb idees i que siguin capaços de trobar i millorar aquelles idees que porta cada un amb el treball col·lectiu per aconseguir un projecte millor.
Perquè la metodologia des del primer moment fins que arribem a l'últim, quin és el procés d'un pressupost participatiu? Com comença?
Hi ha 4 fases. La primera és les propostes. Aquí, la que estem fent ara, els ciutadans poden accedir electrònicament a la web, tenen un formulari, poden indicar quina proposta volen fer i per què la volen fer i treballar-la.
De manera individual o canalitzat a través d'algun tipus d'associació de veïns o entitat?
No, les propostes sempre han de ser individuals.
Les propostes són individuals?
Sempre són individuals. No fem propostes d'entitats, perquè entenem que llavors entraríem en una competició entre entitats i sortirien favorides les entitats que tenen més socis, no? Però les propostes són individuals. Es poden presentar així individualment o es poden fer a través d'un fòrum de debat, que hi ha. Aquesta iniciativa la vam començar l'any passat i aquest any també la reforcem, que tenim 5 fòrums de debat que convoquem a la ciutadania. Llavors es troben col·lectius de ciutadans procedents de diversos barris, de diverses entitats o a títol personal, es troben i posen en comú les propostes que farien. I llavors treballen conjuntament i acaben escollint-ne 5, que a vegades un porta una proposta i amb les aportacions de tot s'acaba d'afinar, surt millorada, i a més aquí també garantim que la proposta que es presenta sigui inversió, perquè hi ha uns tècnics de participació que orienten, no? I
que fan una miqueta doncs, de tria, no? De
bueno, els orienten a l'hora d'escollir. És a dir, tu pots pensar en una inversió que seria, mira, posem en marxa un centre per fer treball esportiu. I aquest centre requereix d'una persona que hi treballi per posar-ho en marxa. Això no podria ser, perquè això té una despesa afegida.
Exacte.
És a dir, posem una font en aquest carrer. Això seria perquè és una inversió. O arreglem aquesta font? No, perquè això no és una inversió, és forma part del manteniment. Per tant, un manteniment no pot ser, llavors del que la gent diu, doncs van orientant i això és una inversió i pot ser, perquè si no després seria descartada.
És allò dels capítols de despesa que tenen les administracions públiques i que la gent normal del carrer doncs no, a vegades no sap diferenciar.
Això de la inversió, a vegades costa que la gent se situï. Llavors realitzarem 5 sessions. Les sessions es faran de les 7 de la tarda a 2:15.
De les 7 de la tarda a 2:15.
La primera es farà el dia 1 d'octubre, sí, a Vallgenera. El dia 8 d'octubre la fem al Centre Cívic del Barri de les Comarques. El dia 9 ne farem dues, una al Centre Esportiu Fornàs i l'altra a la Biblioteca Popular. I el dia 10 d'octubre en farem una al Centre Cívic de Ca Creus. Per tant, les fem a diversos llocs de la ciutat perquè tothom hi pugui tenir proximitat. Ne fem bastantes perquè tothom pugui trobar aquell dia que té temps de poder-hi anar, i la finalitat d'aquestes sessions és això, és fer un treball col·lectiu per aquella idea que portes tu es millori això, i acabem votant i escollint-ne ja una primera tria d'aquestes propostes.
Això seria la primera fase. La segona?
Per tant, tenim totes les propostes arribades, recepcionades. La segona part és agafar aquestes propostes i passar pel filtre tècnic. Què vol dir? Mirar, assegurar-nos que totes siguin una inversió, que cap tingui una despesa de personal afegida, i que siguin competència municipal. Perquè a vegades et diuen, fes un aparcament en aquesta zona, i resulta que allò és un terreny d'un privat,
clar,
i no hi podem fer. O posa un parc en aquesta plaça, i resulta que és una plaça privada, no? Per exemple, la plaça Sant Jordi és una plaça privada, no? I a vegades et poden demanar posar un equipament allà,
o plantar arbres, i no
és competència de tot, perquè és d'un privat. Llavors, quan s'agafa tot això i es mira que tot sigui realitzable, llavors passa a una altra taula, que és la tècnica, que el tècnic fa la valoració econòmica del cost. I si el que es demana doncs sobrepassa els 250.000 euros, es descarta, i si no s'hi posa doncs el cost que té. I això és la validació de les propostes. Aquí també hi ha una fase proactiva amb el ciutadà que ha presentat la proposta, de dir-li, escolta'm, explica'ns-ho més bé, perquè no s'acaba d'entendre què vols dir, no? Adequar el parc de Mas Miquel. Bueno, adequar-lo com, què, a què et refereixes, jocs, espai, pícnic,
sí,
no? I això. Llavors, s'acaba d'última, i quan se té tot això posat, passem a la fase de fer públic aquestes propostes que s'han validades, acceptades, i la fase de votació, on altra vegada interpel·lem la ciutadania, mires, han presentat tantes, aquestes són les propostes, tens un temps per conèixer-les, estan exposades públicament, la gent les pot veure, les pot pensar, i llavors hi ha la fase on cadascú pot votar 3 propostes. I llavors al final hi ha l'escrutini, que també el fem públic, i el retransmetem amb streaming, i d'aquella votació doncs surten les propostes més votades, que seran les que formaran part del pressupost del 2020. Llavors el 2020 tindrem les partides posades doncs en cada projecte, que es van sumant fins a arribar als 250.000.
Hi ha més fases. Aquestes serien les quatre.
Sí, sí.
Serien les quatre,
sí, sí,
les quatre. Llavors,
quan arribem a la part final, que ja hi ha nom i cognoms de partida,
sí,
aleshores ja és tècnicament a nivell d'Ajuntament que es realitza això, no? Per exemple, dels anys passats tenim la pista de bàsquet d'allà dalt al Fornàs que està realitzada, tenim els llums del Parc Barrau, diverses coses s'han anat fent.
Per tant, un cop que s'ha votat i s'ha escollit quina és aquella acció que es durà a terme, aquí ja s'acabaria, diríem, la participació de la ciutadania, que ja passaria a l'Ajuntament, que ha d'executar aquesta inversió i, bueno, ja gaudir-la. Si ara fem un passeig per Valls, què és allò que podem assenyalar amb el dit de dir, mira, això és fruit dels pressupostos participatius de l'any passat o de l'anterior, perquè deies que el vehicle de la
El remolc de
protecció civil surt de
l'any passat, que es va fer i es va votar l'any passat i aquest any s'ha executat.
Seria de l'any passat, s'executa ara, sí. Per tant, el del 2020, l'execució seria cap al 2021.
No, ara votarem, el 2019 estem fent el que farem el 2020.
Perfecte.
Sempre es fa un any anterior perquè ho hem de pressupostar. A vegades és difícil d'entendre,
sí,
però
anem d'un any cap d'un any.
Ara, el 2019, votem les propostes
del 2020.
Que el pressupost del 2020
haurà d'incloure.
I llavors inclouran i es podran realitzar.
Que el pressupost del 2020 s'haurà d'aprovar en qüestió d'un parell de mesos. Per tant, això...
Sí, posarem aquest any, com que hi ha hagut un cicle electoral, que vam creure que no era oportú durant el cicle electoral fer les propostes i treballar això, ho hem endarrerit, el pressupost, hi haurà una partida que figura 250.000 euros pressupostos participatius i quan estiguin decidides, doncs al mes de gener es farà un modificat de pressupost que dirà d'aquests 250.000, 25 van aquí, 50 van allà, 30 van allà, i es posaran totes les propostes posades.
La pista de bàsquet a l'aire lliure del Fornàs també és producte dels pressupostos participatius?
Podem repassar les coses que s'han fet, això que deies.
T'ho deia perquè no sé si la resta d'accions que s'han fet de pressupost participatiu han tingut l'èxit que té, perquè realment és brutal.
Jo crec que sí.
Cada tarda es ple de canalla jugant a bàsquet i fa goig passar amb el cotxe allà al costat dels Mossos d'Esquadra i veure aquella activitat i que allò hagi sortit.
Allà també hi ha el parc de barres, perdó. Allò també surt d'uns pressupostos participatius, d'uns joves que van volcar-se amb això i van ser molt proactius buscant vots. També tenim una reforma que es fa a Mas Miquel, posant unes papereres, uns bancs, unes tauletes, que especificava la persona que va fer, doncs totes aquestes coses, i això es va portar a terme. Els arbres que es van plantar al costat de l'Enxaneta, en aquell carrer al costat de l'aparcament, allò també surt d'uns pressupostos participatius. L'enllumenat de Parc Barrau, que hi havia doncs tota una part que estava malmesa, allò també surt d'uns pressupostos participatius. Tenim ara per portar-se a terme en aquest any doncs els circuits, això que deia, els circuits de salut, que són tres recorreguts a peu per diversos camins senyalitzats, la col·locació de quatre parcs de salut en diversos barris, el carril bici, I em sembla que no... I la rotonda d'allà dalt. No?
Tot això són 250.000 euros.
Són projectes que han anat sorgint, no? Jo crec que és un goig també pel ciutadà veure que ha fet unes propostes, han tirat endavant, s'han portat a terme i estan realitzades, no?
En què serien millorables aquests pressupostos participatius? Em refereixo a la metodologia o caldria més augmentar la partida de cara al futur, promocionar més la participació de la gent en aquestes... Que li faltarien per ser encara millors?
Sí, jo crec que, m'he deixat una part que és que quan acabem tot hi ha una part de valoració, que tornem a interpel·lar a la ciutadania que ha participat per valorar el procés, per valorar com ha anat i això. Hi ha factors que són millorables perquè anem aprenent. És a dir, vam començar amb un tipus de funcionament de que les propostes es feien a més individuals. Ara ja hem començat a introduir aquests fòrums de debat. Jo crec que el que hem d'anar aconseguint és que la gent vagi entenent que la participació és un treball col·lectiu i que per permetre de que la gent vagi fent aquests punts de trobada i que arribem a tenir, que això també ajudarà al reglament de participació, un consell de ciutat on la ciutadania s'organitzi per fer propostes i per debatre propostes, no? D'aquí poden sortir propostes més agosarades, i més en clau de ciutat i de projecte de ciutat, no? Ara també hi ha molta presència d'aquells dèficits estructurals de ciutat, de carrer, de via pública, d'enllumenat, que la gent troba en els seus entorns, no? I aquests projectes crec que han de transcendir més enllà. M'he deixat abans un projecte de pressupostos participatius que és molt interessant, que és el Banc de Recursos Tècnics, que és el lloc on la gent que necessita una cadira de rodes, un llit hidràulic o una grua la pot anar a buscar. Això realment és filosofia de pressupost, no? És a dir, la ciutat té aquesta mancança, anem a proposar i ho portem a terme, no? Sortint de la ciutadania. Això és molt interessant, no? Perquè pot enfocar l'estil de ciutat i el tipus de ciutat que vols.
Sí, una proposta, la proposta més votada. Tenim una partida de 250.000 euros. I la proposta més votada té un cost de 150.000. Què passa amb els altres 100.000?
Es queden per la següent proposta.
Per la segona proposta. Sí. Per tant, el que vull dir és que no es retornen els diners del pressupost participatiu, sinó que la segona proposta es té en compte.
Es va estirant fins que els diners queden esgotats. Podria passar que la primera proposta fos de 150 i la segona de 150, i llavors la segona es passés. Llavors te'n vas a la tercera i a la quarta, si calgués.
O sigui, per ajustar.
Per ajustar. El que no fem és que, si per exemple queda un pico de 7 o 8 mil euros i estàs a la tercera proposta o quarta, no t'aniràs a la sisena a buscar, perquè llavors es deixen pel pressupost de l'any següent, que si no seria poc just, no, que una proposta que ha quedat en setè lloc passés davant d'una
altra. De la segona, la tercera, la quarta, la cinquena. Parlem una miqueta més en general de participació, perquè ets regidor de participació. La participació no es limita només als pressupostos. Quina feina fa des de l'Ajuntament per impulsar la participació ciutadana en d'altres àmbits de la vida local?
La voluntat que tenim des de la regidoria de participació, i així vam començar el mandat passat, que vam instaurar la regidoria de participació ciutadana, és intentar que tots els òrgans de participació que hi ha a l'Ajuntament, que són diversos, tinguin un mateix funcionament i un treball transversal. És a dir, la participació hem d'aconseguir que l'Ajuntament se la plantegi sempre en tots els processos que fa, i això és una feina complexa perquè afecta tècnics, afecta polítics i afecta regidories diverses. És a dir, qualsevol iniciativa que tingui impacte amb els ciutadans s'hauria d'interpel·lar el ciutadà què en pensa d'allò. És a dir, quan es fa un pla local, ara d'aquí un temps s'haurà de fer el pla local de joventut. Doncs quan es fa el pla local de joventut s'ha de fer un treball transversal. Quan es faci el proper pla local d'habitatge s'ha de fer un treball transversal. És a dir, el mateix que es fa en el pla d'inclusió i cohesió social, el PLICS, ja fa anys que ho estem fent, tenim tres jornades participatives on s'interpel·la a les entitats, a les administracions afectades i als ciutadans perquè puguin anar a uns fòrums de debat i dir, escolta'm, en els propers 4 anys, en aquests temes, què hem d'abordar com a ciutat? I la gent fa propostes, es treballa amb equips, s'arriben als consensos i s'escolleixen les propostes més votades per tota la gent. Llavors, definim quin objectiu anem a trobar, no? I això és l'àmbit que hauríem d'aconseguir. És difícil incentivar molt la participació perquè la gent està acostumada a votar cada 4 anys i està acostumada que les coses ja es faran. Participar vol dir corresponsabilitzar-se. És a dir, les coses es fan perquè jo m'implico, perquè jo proposo, perquè jo vigilo i perquè jo després faig una valoració. No, no és només un acte puntual, sinó un acte continuant, no? A nosaltres ens agradaria, i a més també és molt filosofia molt posada dintre a l'àmbit ideològic, no, propi nostre, de tots els regidors, de que el ciutadà sigui proactiu amb la política que regeix la ciutat, el més implicat possible i més duradament possible, no? I per això parlem de governança, que vol dir aquest diàleg constant amb la ciutadania, no? Això és el que volem posar en marxa i el que estem treballant, Estem ara fent el reglament de participació ciutadana, que regularà com els ciutadans poden intervenir en tots els àmbits municipals, en tots els òrgans de participació i en tots els òrgans de govern.
En quin estat es troba?
Això s'ha fet un treball amb ciutadania, amb entitats i amb tècnics, i ara ho hem de passar al debat polític. Tenim una proposta de reglament que l'hem de debatre políticament i arribar a un consens i posar-lo en marxa, perquè el reglament és molt important que es treballi amb un consens, perquè ha de tenir un horitzó de durada llarg, que transcendi més d'un mandat. Per tant, seria absurd que l'equip de govern fes un reglament en contra de tota l'oposició, perquè voldria dir que d'aquí uns anys, si hi hagués un altre govern, es tornaria a reformar i s'han de donar estabilitat en els reglaments que transcendeixen i que arriben a la ciutadania, no? Per això anirem a buscar el màxim consens possible en aquest reglament. I més enllà d'això, hem de tacar tots els departaments de l'Ajuntament amb l'accent de participació, no? I això estem treballant. Malauradament tenim un problema derivat de les lleis de personal que ens imposa Madrid amb tota la intervenció política i efectiva del dia a dia en l'administració municipal, que fa que no puguem contractar més personal a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament de Valls no té un tècnic de participació. Hauríem de tenir un tècnic de participació, però no el tenim perquè no el podem contractar. Llavors estem treballant a veure si podem contractar i mentrestant estem treballant amb assessors externs a aquest tema.
M'ha cridat l'atenció que en un moment determinat has comentat que la ciutadania ha de poder opinar i participar de tot allò que l'afecta directament. No per res, però és que ara m'ha vingut al cap una portaveu del Parlament que marxa una mica del tema, Una portaveu del Parlament que fa uns dies deia que hi ha temes dels quals la ciutadania no hi hauria de participar, com és per exemple el cas de decidir sobre l'autodeterminació, va dir la portaveu aquesta del Parlament. Suposo que no deu estar gaire d'acord amb això.
No, gens ni mica.
Vull dir, la ciutadania hi ha de poder parlar de tot i opinar de tot?
Jo crec que sí, i a més, és a dir, en el moment que diem, i no perquè sigui un tema de vinculació política com és l'autodeterminació, que per suposat és un tema que han de decidir els ciutadans, però dir que els ciutadans no poden decidir i opinar sobre uns temes vol dir que la classe política té un estatus intel·lectual superior, té un estatus de sabidoria i de funcionament superior a la resta de la humanitat, perquè aquestes coses no les poden decidir els ciutadans de peu, ho han de decidir les elites polítiques. No, aquí els ciutadans han de poder decidir el que es posi a debat i el que es cregui que s'ha de posar a debat, i hi ha molts mecanismes, vull dir, el Parlament, per exemple, té les iniciatives legislatives populars que per recollida de signatures i es pot interpel·lar a la classe política per elaborar una llei. Per exemple, la renda garantida sorgeix d'això, no? d'una interpel·lació ciutadana en aquest sentit. Per tant, fins i tot es poden fer lleis legislatives per això, no? Per tant, jo crec que els ciutadans han de poder decidir i han de tenir veu i vot continuadament.
Deia, no he dit el nom de la portaveu, és una portaveu d'un grup de l'oposició. M'imagino que bueno, tothom que sigui una mica al dia de què estem parlant. Ara faré també d'advocat del diable. Participació, però això no pot acabar desvirtuant una mica el que seria la línia ideològica d'un govern?
No, perquè...
Potser que els polítics no tinguin una miqueta de por a l'accés de participació perquè t'atrenca una miqueta l'esquema amb tota la legitimitat del món que tu vols aplicar, no? Una manera de fer amb un component ideològic.
Sí, però aquí hem de saber discernir. És a dir, podríem arribar, si ho posem tot a participació, absolutament tot, que diguessis, bueno, nosaltres tenim un programa polític pel qual ens ha votat una ciutadania i els que participen no són tants com els que ens han votat, per tant, no tenen aquesta legitimitat. Però en un pressupost municipal, com he dit abans, que té un pressupost elevat, nosaltres posem un percentatge que no és menor, 250.000 euros de 2.300.000, que és més d'un 10%, el posem a disposició dels ciutadans per poder treballar les inversions. Però, escolta'm, ens en queda quasi un 90% que el decidim nosaltres conforme als programes polítics que portàvem. Ens queda tot el que són les polítiques de despesa diària que ens els porten. Però aquí també hi ha com creus que s'han de fer les coses? És a dir, l'exemple que posava abans del Plix, des de serveis socials i ara des de la regidoria d'acció comunitària, nosaltres fem tots una sèrie de programes que tenen una despesa econòmica associada i una despesa de recursos humans associada. Això ho hem consensuat amb la població. Nosaltres hem posat damunt de la taula problemes que hi havia, gent d'altres administracions i tècnics municipals de diversos àmbits s'han reunit, gent de diverses entitats, ciutadans s'han reunit i han dit, escolta'm, és molt important fer accions per evitar la soledat en la gent gran. Com ho fem? Podem fer aquest programa, aquest programa, aquest programa. És indubtable que nosaltres tenim detectat que hi ha un problema de soledat amb gent gran. És indubtable que tenim accions pensades, però no és molt millor que aquestes accions que hàgim de fer les treballem amb les entitats, amb la gent i amb altres administracions i dissenyem què anem a fer i sumem esforços entre diverses entitats? Doncs mira, fruit d'això hi ha un projecte d'acompanyament on Ginesta participa i acompanya gent a sortir i passejar-los pel carrer, gent que no pot sortir, on hi ha una sèrie de voluntaris de Càritas que treballen conjuntament amb serveis socials que van una hora a la setmana en aquelles persones que no poden sortir de casa, no? I s'està posant en marxa tot un sistema de radars, que se n'hi diu, de tenir aquelles persones que estan soles, que tenen uns hàbits, que van al forn de pa o que van a la farmàcia habitualment, que tinguin un llistat de la gent, no? I que puguin detectar si algú avui no ha vingut i generar una alerta perquè serveis socials vagi al domicili a veure que no li hagi passat alguna cosa a aquella persona que viu sola. És a dir, tot això surt d'un treball col·lectiu. Per tant, és molt més eficaç perquè ens impliquem tots, ens ho sentim tots nostre i tots ho treballem, no? Per tant, la participació no ens ha de fer por políticament perquè ens enriqueix i al final quan fas política fas accions per millorar el dia a dia de la ciutadania i per intentar canviar la societat també ideològicament, no? Doncs això que ho fas d'aquesta manera, si impliques a la ciutadania i surt més bé, és un èxit polític.
Hem parlat dels pressupostos participatius, hem fet un repàs a aquelles accions que ja s'han fet, actuacions que s'han fet en els tres anys anteriors, hem parlat de com es tramiten aquests pressupostos, no? De quina és la metodologia que es fa servir des del començament fins al final. Abans d'acabar, per què no recordem el calendari, allò que comentaves abans, ho dic perquè aprofitem i tornem a dir les dates i els llocs on es faran aquestes sessions que dius.
I convidar tothom a rumiar, a perdre 10 minutets del seu temps per pensar quines propostes bones hi haurien per la ciutat i adreçar-se en aquestes trobades que es fan el dimarts 1 d'octubre de les 7 a 8:45 a Vallgenera, el dimarts 8 d'octubre al Centre Cívic del Barri de les Comarques, també de 7 a 8:45, i el dimecres 9 d'octubre al Centre Esportiu Alfornàs i a la Biblioteca Popular, són dos que es fan simultànies, també de 7 a 8:45, i la última el dijous 10 d'octubre al Centre Cívic de Cacreus, de les 7 a 8:45.
És el Jordi Cartanyà, el regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l'Ajuntament de Valls, a més primer tinent d'alcalde del govern. Li donem les gràcies per haver vingut aquí a Debat a Bat un cop més. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies per donar-nos veu i poder arribar a la gent.
I gràcies, com no, també a aquest cop a l'Eva Salvat, que ha sigut la que ens ha fet la introducció al començament del programa, i a l'Edgar Burg, que des del punt de comandament és el responsable de que això cada dia soni tant i també a vostès. Ens emplacem la propera setmana aquí a Ràdio Ciutat de Valls, a la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp, amb un nou debat i amb un format diferent. A partir de la setmana que ve farem diferent el programa, si més no quan hi hagi ple municipal, tindrem més convidats a la taula, intentarem tenir un convidat de cada grup polític i parlarem d'aquells temes que han anat sorgint al ple de la setmana anterior. Per tant, si dilluns hi ha ple, dimecres hi haurà debat especial govern, o diríem política municipal. Moltíssimes gràcies per seguir-nos i ens retrobem aquí la setmana que ve en un nou debat. Adeu.